Ràdio Estel.
Bé, nois, escolteu, avui, que és l'últim programa, no hi haurà gag, eh?
I sí, que si se me mete en un momento dado, no me parece bien, ha d'haver gag, sí o sí.
Home, doncs jo, sincerament, Johan, crec que no.
Por una vez, estoy de acuerdo con Johan, y la verdad, a mí me daría de vergüenza que un programa de Champions como este no tenga en su último programa un gag.
Però jo segueixo pensant que avui gag no toca, és l'últim programa.
Oh, pues por eso mismo, es gravíssim que no ens acomiadem amb una mica d'humor, eh? I a més, per cada gag que m'heu fet fer, m'heu donat un euro.
Sí, 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 d'acord, d'acord. Però tu, Josep Lluís, avui no t'hi podem posar perquè, sobretot, arribem sense un duro ja a final de temporada.
Pues mira, fíjense qué casualidad. Como yo en el español, sin ningún duro, y ahora los hijos de la gran chingada consiguieron un patrocinio del copón y medio, hermano.
És una de les notícies del dia, però i del Mundial? Fem del Mundial.
Pues la verdad es que yo no puedo. Vicente no nos deja hablar cuando estamos concentrados en día de partido.
Doncs ja ho tinc, eh? Fem el rei d'Espanya, que en dos dies deixarà de ser-ho, ja hi ho aprofitem.
Hombre, a ver, yo estoy jodidillo, yo no, yo mejor no, 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 no.
Doncs què fem al final? Doncs ho deixem, com us deia, sense gag.
Oye, ¿qué pasa con los morenitos, eh? No salieron nunca un piezo sara en el gag de zona mixta.
Es que, Samuel, vostè està ja per retirar-se.
Primera vez que no estoy de acuerdo en este programa, Samu. Es un gran puntero, aunque en el Barça ya lo echamos en falta muy poco porque se fue él y me hinché a meter goles.
Sí, però Messi, en Cristiano, ara marca molts més gols que tu.
Sí, bueno, por fin alguien del zona fea que me defiende. Yo hago el gag, ya lo hago yo, que soy el más guapo de la redacción.
Jo voto per Tata.
Sí, la verdad es que el último programa ha de tener un poco de estilo.
I d'en Simeone, perquè amb la temporada que ha fet...
Yo no puedo aceptar. Yo solo, partido a partido.
Mira, prou ja. Hem d'acabar amb un final de cine.
Estic d'acord. I si posem un Robert De Niro? Què diria Robert?
¿Estás hablando conmigo?
Sí,
¿hablas
sí.
conmigo?
I tant.
¿De verdad hablas conmigo? Zona mixta, zona mixta. ¿Dónde estás, zona mixta? ¿Qué pedazo de programa, amigo mío?
Mira, prou. Que sapigueu que ja estem en directe i que l'últim zona mixta, xavals, ja ha començat.
Zona Mixta, amb Marc Vila i David Casany.
Molt bona tarda. Sí, ha arribat el dia. És l'últim programa de la temporada. Però, de moment, i abans que siguin les 3, seguirem fent el programa com ja és habitual. I, primer de tot, vull començar parlant del Mundial, perquè han passat 4 anys, però tot segueix igual. La FIFA va decidir, sense la menor de les preocupacions, i amb molta, molta cara... designar ahir un policia japonès com a àrbitre del partit inaugural del Mundial del Brasil, que va donar el tret de sortida després que una de les moltes protestes que hi ha aquests dies al país doncs acabés amb 7 ferits. Bé, en el terreny de joc, afortunadament, no hi va haver ferits. O potser sí, l'honor de Croàcia, que va ser un digníssim rival del gran favorit per guanyar el torneig. I segons va semblar ahir la nit, doncs la FIFA no va tenir prou vergonya per demostrar al món que això és el que hi ha. És a dir, ha de guanyar Brasil. Es posin com es posin. D'altra banda, aquest senyor, entre cometes, que es diu Luis Felipe Scolari, que és el seleccionador de la Canarinha, a falta de futbol, a falta de generar bon joc, a falta de treure partit de tot el talent que posseixen els seus jugadors, doncs Scolari es va decidir a dedicar a pressionar el quart àrbitre, al línier de la seva banda i, evidentment, doncs, a l'àrbitre principal, aquest japonès de nom Yuichi Nishimura, que bé, doncs, va xiular un penal a fred molt i molt dubtós, i Scolari, no content amb això, va tenir la barra de dir després en roda de premsa que havia vist un fotimer de vegades repetida la jugada del penal i que en totes les repeticions li semblava clamorós. Sí, home, sí, quina poca vergonya. Bé, el que ahir a la nit va passar al Brasil va ser una de les majors vergonyes que hem vist en el futbol, i no perquè Brasil no mereixés guanyar, que no ho va mereixer, tampoc perquè no fos penal de Lovren Afred, que gairebé ni el va tocar, no perquè es tractés de la Copa del Món, no tampoc perquè repetís la història de que el gran sempre es menja el petit, sinó perquè, carai, hi fa un àrbitre japonès, del qual ningú en té cap notícia fins ahir, dirigint el primer partit de la Copa del Món. Una vegada més, el senyor Blatter i companyia han quedat retratats. El partit va ser una demostració palpable que, en efecte, doncs, Brasil, per història, per organització, per necessitat, per país, per públic, per fe, per la FIFA, fins i tot, i pels àrbitres, doncs, pot perfectament guanyar aquesta Copa del Món. El seu nivell de joc, però, ahir no em va semblar massa elevat, ni tampoc vistós, ni em va recordar la millor Brasil, el Rivaldo, Ronaldo, o fins i tot Pelé, que, bé, doncs aquelles sí que van guanyar amb totes les de la llei. El cas és que sembla que parar, o per bé, la Canarinha ha de guanyar aquest Mundial, perquè no ens enganyem. Si ahir li van xiular un penal que era de riure, no em vull ni imaginar el que xiularan quan ho sigui de veritat.
Última editorial de tots, complicat saber què escollir de què parlar. Tria jo del que creus que avui cal parlar. I és per això, d'entre d'altres, que avui la pregunta que us formulem des de les xarxes socials també és diferent. I és que hi ha mil i una coses a les quals li podrien donar avui protagonisme. El partit d'ahir entre Brasil i Croàcia, ara ens ho deia el Marc, amb el lamentable arbitratge del Nishimuta, el paper essencial, per exemple, també de Neymar en els anfitrions. No hi ha dubte de que Neymar és la peça clau de Brasil. Podríem parlar també avui sobre la imatge de la tarda d'ahir, una de les imatges, de fet, que serà de tot l'estiu, la imatge impactant, alhora que cutre de veure Cesc Fàbregas vestint de blu a l'hotel de concentració de la selecció espanyola, deixant davant de la cutrada, amb números i estadístiques a la mà. Ha fet bé el Barça, ha estat l'afició qui l'ha acomiadat. És un error deixar anar un jugador de futur i amb talent com Cesc Fàbregas? Per cert, qui es creu que Cesc ara opini que Mourinho és un míster extraordinari? La veritat és que el tema Cesc donaria per molts programes. També donaria per molt a analitzar els debuts de totes les seleccions en aquest Mundial, no només el d'ahir de Brasil, sinó sobretot el d'avui a les 9 del vespre, el debut de la Roja, una selecció que pretén seguir engrandint la seva història i deixar en impossible que alguna selecció repeteixi el que hauran fet els espanyols. Guanya 4 grans seguits, 2 Eurocopes i 2 Mundials. No ens enganyem, avui també podria ser un programa tranquil·lament en el que podrien dedicar només a un club, a l'Espanyol. Millors notícies impossible. Acord de patrocini de l'estadi, 30,5 milions d'euros, i també acord amb un inversor xinès, a 5 milions d'euros per temporada. Que algú em desperti. Però em sembla que aquestes xifres poden suposar molts canvis en el present i futur d'una entitat que mereix més del que ja té. I per aquells amants de l'esport, avui també podrien dedicar-nos una mixta a parlar del bàsquet, què li ha passat al Barça al Palau, o també podríem parlar de l'ambient que ja es comença a viure a Montmeló des d'ahir a la tarda. Tornem a tenir al davant un cap de setmana de motociclisme apassionant el circuit de Catalunya, amb pilots de casa que no paren de fer història. Qui es perdrà aquesta cita tan propera i tan excitant? En fi, mil i un temes i molts que en deixo, moltíssimes coses de les que podríem i ens agradaria poder parlar avui, però l'últim Zona Mixta no arriba a 60 minuts de duració i, òbviament, de tot tampoc es pot parlar. Però al final em quedo tranquil amb una cosa, amb que millor o pitjor, durant aquests mesos haurem intentat donar protagonisme a tot, des del mediàtic futbol, que ha copsat molt, fins a totes i cadascuna de les disciplines esportives. I tot gràcies al meu company Marc Vila, a qui li estic eternament agraït per la seva implicació en el programa. També gràcies al nostre company de viatge, el David López, i com no, gràcies també a tots els col·laboradors habituals. També me'n recordo de tu, Toni, que has estat cada dia aquí amb nosaltres. També dels tertulians, que hem anat tenint setmana rere setmana. I com no, a tots els oients que heu estat darrere del transistor. A tots vosaltres, després us citarem, a tots, moltíssimes gràcies per fer gran aquesta petita Zona Mixta.
Posa't al dia de tota l'actualitat esportiva amb el Zona Mixta. Avui, al Zona Mixta.
Vinga, bona tarda, com ja escolteu, doncs avui, divendres, dia 13 de juny, últim programa de la temporada, començarem una nova edició del Zona Mixta repassant els titulars més destacats del dia, però abans també, doncs jo no me n'oblido d'en David Casanya, que li hem d'agrair tota la feina que també ha fet durant tot aquest temps i que sense ell tampoc hagués estat el mateix.
Encantadíssims. Per cert, havia de ser un divendres 13, en què s'acabés la temporada,
sí,
i és mala sort, aquells que els agrada el Zona Mixta, doncs mira, el divendres 13 quedarà per la memòria de tots com el dia en què va acabar aquest programa. Tot seguit, i com ja és habitual, després dels titulars, parlarem a taula de què, avui, sobretot d'aquest polèmic debut de Brasil, amb aquest arbitratge del Nissim Muta, i, bueno, és per fer la gracieta, i també parlarem d'aquest Espanya-Holanda, avui aquests dos partits, el Brasil-Croàcia d'ahir i l'Espanya-Holanda, protagonistes.
A més, també no pot faltar la cita amb Francesc Vi, amb qui coneixerem l'última hora de l'Espanyol, i també us aproparem l'actualitat més immediata del Futbol Club Barcelona.
I cap a 2:45 del migdia, temps de l'última tertúlia, avui amb Jordi Nom de Déu, periodista de BTV, amb Dani Fernández de Radio Marca, i Javi Estevez, estudiant de periodisme i merengue de pro.
I per acabar el programa, doncs un dia més també tancarem la setmana repassant l'agenda del dia amb aquells esdeveniments que encara tenim pendents en aquest divendres, dia 13. Comencem!
Els titulars.
Espanya debuta avui al Mundial de Brasil 2014, ho farà a les 9 del vespre i enfront de l'Holanda de Louis van Gaal.
Amb la final de Sud-àfrica encara a la retina, avui espanyols i holandesos tractaran d'iniciar el Mundial amb bon peu.
Pel partit d'aquesta nit els dubtes estan sobretot en l'11 inicial que pugui presentar el combinat espanyol.
I és que Vicente del Bosque en l'entrenament d'ahir va amagar les seves cartes i no va deixar entreveure quin acabarà sent l'11 titular pel debut d'aquesta nit.
Durant els 15 minuts oberts als mitjans, en l'entrenament celebrat a l'estadi Arena Fontenova de Salvador de Bahia, el seleccionador espanyol va provar amb dues davanteres ben diferents. Una amb Pedro Silva i Torres, la segona amb Diego Costa, Iniesta i Villa.
El propi Vicente del Bosque ahir, després de 21 dies concentrats i a tan sols 24 hores del debut, feia aquesta lectura prèvia tant del Mundial en si com del rival d'aquesta nit, Holanda.
No tenemos miedo a nada, creo que estamos, ya digo, en plenitud. Y ellos han sido gente extraordinaria para la selección española, extraordinaria. Pero no están aquí por todo lo que han hecho, sino por lo que espero que hagan este Mundial. Los jugadores nuestros están emocionados, no cabe duda de jugar lo que un campeonato del mundo, una Copa del Mundo, y además jugamos con la experiencia de que el año pasado estuvimos aquí por estas fechas cuando la Copa Confederaciones, para todos, naturalmente, que es una satisfacción recordar el pasado, pero no quedarnos en él y mirar para adelante, sí. No podemos calificar a Holanda por esas cuatro acciones, sino por lo que ha significado y significa en el fútbol mundial. Holanda es una selección con escuela, de gran tradición y que además siempre ha hecho excelentes mundiales. O sea que pensamos que vamos a tener enfrente un equipo de fútbol auténtico, absolutamente deportivo.
Per la seva banda, Luis Van Gaal, vell conegut per a Del Bosque, ahir durant la seva conferència de premsa afirmava que la batalla física és part del futbol i defensava l'actitud d'Holanda a la passada final de Sud-àfrica.
Tanquem ja la prèvia del partit entre Espanya i Holanda, apuntant que el mateix Del Bosque ahir reconeixia en roda de premsa que està preocupat per l'estat de salut de Jordi Alba.
El lateral del Futbol Club Barcelona arrossega un mal de queixal molt important i que l'està fent entrenar amb dolor durant els darrers dies.
I del debut d'Espanya aquesta nit passem a parlar del debut de Brasil, i és que ahir l'anfitriona debutava amb victòria 3-1 davant de Croàcia.
Un triomf en què Neymar i el col·legiat de l'encontre, el japonès Yuichi Nishimura, van ser els clars protagonistes.
Neymar, perquè seria l'encarregat de posar-se a l'esquena a la seva selecció, posant l'empat en el marcador després de l'autogol de Marcelo i avançant els seus des del punt de penal.
En quant a l'àrbitre Nipó, protagonisme per ell a causa del penal inexistent sobre Fred, que va acabar suposant el 2-1 favorable per a Brasil. En els darrers instants de l'encontre, Òscar, en un contraatac, sentenciaria amb el 3-1 definitiu.
A la finalització del partit, el seleccionador croat Niko Kovac afirmava que aquest Mundial es convertirà en un circ si assenyalen penals com el que ahir van fer perdre a Croàcia.
Per contra, el seleccionador brasiler sentenciava davant dels mitjans que per ell la jugada, vista fins a 10 cops, era de clar penal.
A tot això, avui torn per dos debuts més al Mundial, a les 6 de la tarda Mèxic-Camerún i després de l'Espanya-Holanda a les 12 de la nit Xile-Austràlia.
I acabarem fent breus apunts sobre l'actualitat de Barça i Espanyol.
En clau blaugrana apuntar que Cesc Fàbregas en el dia d'ahir ja era oficialment traspassat al Chelsea. Durant la tarda d'aquest passat dijous, el d'Arenys penjava una fotografia vestint de blu i també publicava una carta de comiat.
I pel que fa a la informació en clau blanc i blava, l'Espanyol avui la notícia recau en l'important acord de patrocini de l'estadi de Cornellà al Prat.
Des de l'Espanyol ja s'ha fet oficial que l'empresa PowerAid pagarà 30,5 milions d'euros per posar el seu nom a l'estadi durant almenys 7 anys.
A tot això també hem d'afegir que fons del propi Consell han confirmat els nostres companys de Pericos Online que ja hi ha un acord amb un inversor xinès, un acord per 3 anys a raó de 5 milions d'euros per temporada.
Com sempre, ja ho sabeu, tota aquesta informació sobre Barça i Espanyol ha ampliat les connexions blaugrana i blanc i blava, respectivament.
Parlem ara de bàsquet perquè el València Bàsquet guanyava per 63-81 al Barça i l'eliminatòria es decidirà en el cinquè partit a la Font de Sant Lluís.
Els homes de Pere Sovic plantejaven un partit molt intel·ligent i eren clars superiors en totes les facetes del joc.
D'altra banda, el Madrid s'imposava per 79-89 a l'Unicaja i ja espera rival per a la final. De l'ACB, l'equip de Pablo Laso suava de valent i necessitava una pròrroga per endur-se un partit en què va tenir avantatges de fins a 12 punts.
I a la NBA, els San Antonio Spurs posaven el 3-1 en el marcador de la final després d'imposar-se per segona vegada a la pista dels Miami Heat, 86-107.
El triomf dels Texans, encara més clar que el de dimarts passat, deixa tocats a uns Miami Heat que estan obligats a guanyar el diumenge a San Antonio per evitar la derrota final.
En motociclisme, el català Aleix Espargaró ha estat el més ràpid en la primera sessió d'entrenaments lliures de MotoGP celebrat al Gran Premi de Catalunya, en Montmeló.
El pilot de Granollers ha rodat 7 dècimes més ràpid que Jorge Lorenzo, que ha marcat el segon millor temps. Pedrosa, 6è, i Márquez, 7è, han fet temps més discrets.
En Moto2, Tito Rabat ha estat el més ràpid, i en Moto3 era l'italià Romano Fenati qui marcava el millor temps.
En tennis, Rafa Nadal, eliminat en el seu debut del torneig alemany sobre herba de la AL, el número 1 del tennis mundial, perdia amb l'alemany Dustin Brown, 85è del rànquing, per 6-4 i 6-1.
I finalment, en ciclisme, l'eslové del Katusha, Simon Spilak, era el vencedor en solitari de la cinquena etapa de la Dauphiné.
Alberto Contador atacava el líder Chris Froome a 30 km de la meta en l'última ascensió, però finalment el de Pinto es va quedar a 12 segons de Froome i segueix liderant aquest la general.
Cada dia de 2 a 3 del migdia sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila. A taula.
Vinga, va, ja som a taula, l'última taula de la temporada, i avui cal parlar d'aquesta polèmica victòria, d'aquest polèmic debut de Brasil davant Croàcia.
Doncs sí, estem d'acord, em sembla que l'àrbitre japonès va equivocar-se xiurant el penal. Però hi haurà una conspiració al llarg del Mundial per afavorir els interessos de Brasil?
Ai, 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 tampoc vam veure una gran canarinha, ho hem de dir, eh? Però pot ser que els estigui passant factura, Marc, el fet de jugar davant de la seva afició, que hi hagi massa pressió, pot
probablement ser. Probablement, això és una arma de doble tall. D'altra banda, com ja sabem, avui també es torn pel debut d'Espanya, que ho farà contra Holanda. Què us espereu d'aquest partit? Defenses molt tancades, diuen.
I, de fet, us espereu bon torneig de la vigent campiona. Quin paper tindrà Espanya a Brasil?
Ja sabeu, podeu fer-nos arribar les vostres respostes al Twitter i al Facebook del programa. I avui hi havia una pregunta molt especial.
Sí, som friquis i hem volgut canviar l'última pregunta del programa, i és la següent. Avui és el darrer programa de la temporada. Per a vosaltres, quina hauria de ser l'última pregunta del Zona Mixta? És a dir, us donem el protagonisme en l'últim programa. Volem que vosaltres mateixos ens digueu de què s'ha de parlar avui, a què li hem de donar resposta, i d'entre d'altres comentaré una pregunta, vinga, va, que ens ha fet arribar des del Facebook el company Xevi Ordeig, que diu... Atenció a la pregunta, eh? Si se us escapa el riure, no passa res. Consideres que fred va caure al terra degut a que els estadis encara no estan acabats i hi havia corrent d'aire?
Home,
què et sembla?
Doncs és una bona pregunta. Això ho podríem estudiar també amb calma ara que agafarem vacances. Es podria fer una bona tesi doctoral.
Ens fa alguna pregunta més, però sí. Les deixarem a part. Però moltes gràcies al Xevi per aquesta pregunta, si més no curiosa.
I tant que sí. Bé, són les 2:24. Fem una petita pausa i tornem ja amb la darrera hora de l'Espanyol i del Futbol Club Barcelona. No marxeu, fins ara.
Digues la teva a facebook.com/FM Zona Mixta o al Twitter @ZonaMixtaFM.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:45 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:45 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Que per què aposto sempre a goldenpark.es? Molt fàcil. És una casa d'apostes d'aquí. Tens tots els esports. És molt fàcil fer les teves apostes. Fan promocions cada setmana. I si tens algun dubte, et contesten al moment. goldenpark.es. Registra't ara i aconsegueix el teu bonus de benvinguda de 50 euros per jugar. Consulta les condicions a la nostra web. goldenpark.es. Esports, casino, bingo, pòquer. La sort et somriu.
Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerá.
Zona Mixta, un programa d'esports amb passió. Connexió blanquiblava.
Vinga, va, anem amb l'última connexió blanquiblava de la temporada i havia de ser una connexió especial, havia de ser amb algun gran protagonista. Saludo el senyor Power Via, senyor Francesc Via, bona tarda.
No, ja està bé, jo també, el meu nom també el pots canviar, no passa res,
sí?
Escolti, qui paga mana. Sí, escolti, jo estic dintre de... estic en venda, el meu acord de patrocini també pot arribar en qualsevol moment.
Sí,
dels Power o dels Power Rangers o del que vulgui, no hi ha problema.
Doncs queda dit, el senyor Francesc Via ha disposat a escoltar ofertes com també ho ha fet l'Espanyol. Bueno, com ha impactat dins l'espanyolisme, dins els periquitos, aquesta notícia que podem llegir també a Pericos Online del nou acord?
Doncs en principi amb incredulitat inicial i després doncs amb moltíssima satisfacció, perquè realment doncs l'acord arriba en el moment perfecte, perquè realment l'Espanyol ara anava necessitat d'un acord similar, justament perquè també doncs, l'economia espanyolista doncs, està passant, com sabeu, ja en un mal moment, i llavors, vaja, ha sigut allò que es diu moltes vegades, que el pòquer, i justament mai millor que quan parles de gent relacionada amb els jocs d'apostes, doncs el pòquer t'han de venir les cartes quan toquen, no només has de tenir bones cartes, sinó t'ha de venir la carta adequada.
Bueno, per
doncs,
cert...
Aquest ha estat una mica doncs, el tema de l'Espanyol.
30,5 milions en 7 anys i després lo de l'acord amb l'inversor xinès, que estaríem parlant de 3 anys a 5 milions d'euros per temporada. Aquests números, què signifiquen per l'Espanyol, Francesc?
A veure, precisem abans de res. L'acord és per 7 temporades, finalment, per 7 temporades. El que passa és que hi ha unes clàusules d'escapament, lògiques en qualsevol tipus d'acord d'aquesta natura, doncs que podríem permetre doncs, que l'Espanyol, tant l'Espanyol com el patrocinador...
Trenquessin
doncs,
l'acord.
Exactament, però l'acord és per 7 temporades, perquè hi ha una voluntat de permanència, i no només això, sinó que aquesta gent, si hem de fer cas al que ens diuen, ha vingut per quedar-se i per fer força altres coses dintre de l'entorn del club. No, per exemple, no descarteu doncs, que, per exemple, totes les locals que estan alguns d'ells pendents d'activació comercial també puguin veure's afectats aquesta mesura. Però, evidentment, la samarreta, això sí, la samarreta, el pit de la samarreta i el nom de l'estadi, que com ja sabeu es coneixerà a partir d'ara com Power 8 Stadium, perquè clar, suposo que la marca vol respectar la nomenclatura anglesa, doncs que reportarà doncs, de l'ordre de 4.500, perquè s'han de descomptar, finalment l'acord era per 5.5 milions, per descomptar, òbviament, comissions de la gent de Barcelona World, de la gent que va propiciar els acords amb Barcelona World, que també han estat els que m'ha portat aquí a l'esponsor a l'Espanyol.
Bueno, doncs la notícia és aquesta i després també l'acord de patrocini, l'acord amb l'inversor xinès, són dues notícies boníssimes. En quant a aquest acord amb l'inversor xinès, què podem dir, Francesc?
Bueno, és que, a veure, bàsicament tot va una mica lligat, tot va una mica amb la mateixa sintonia. O sigui, es tracta una mica de desplegar la notícia amb els diversos àmbits, però vaja, tot va lligat amb la mateixa corda naming rights i de tot plegat.
Per tant, aquests 5 milions per temporada de l'inversor xinès són els mateixos 5 milions que Power A?
Sí, efectivament, són els mateixos. No, si no ja ens hagués tocat la loteria, però en qualsevol cas ja són prou. Sí.
Vale, perquè jo, sincerament, i t'ho dic així com t'ho diria pel carrer, m'estava flipant, Ja pensava que havíem arribat a dos acords diferents. Però...
Hollywood, no, tranquil, no, de moment és això.
Bueno, doncs per tancar aquest últim zona mixta parlant de l'Espanyol, no sé quin tema més podríem posar sobre la taula, Francesc, si
doncs,
Pau López...
Aquest tema eclipsa una mica de tota la resta, perquè finalment hi ha molts altres temes, com per exemple la negociació amb Hisenda, que sembla ser que va bastant per bon camí, es podria tancar aviat per 8 anys, és a dir, la deuta que l'Espanyol tenia assignada amb 5, que es diferiria fins a 8, i doncs aquest acord doncs hauria també facilitat una miqueta doncs, que Hisenda tingués certa credibilitat en què l'Espanyol té possibilitats de pagar.
Bueno, doncs...
Això per una banda. I després el tema dels fitxatges, també algun d'ells doncs es podria... O a mínim, ara té una certa liquiditat, donat que doncs, d'aquests 5 milions, que són al final 4 i escats per l'Espanyol, ja n'han depositat 2,7, i això doncs, dona una liquiditat al club que, per exemple, doncs, algun fitxatge o alguna operació que s'havia de fer i que estava una miqueta més doncs, endarrerida es podria reactivar.
Bueno, com...
tot plegat, bones notícies a l'entorn Perico, que evidentment venen llegades de la mà d'aquests calés.
Bueno, aquests 2,5 o escaig milions que sortiran volant i esperem que siguin per invertir en algun jugador que també aporti il·lusió de cara a la temporada vinent.
Sí,
doncs...
o com a mínim per retenir jugadors interessants, sí, o com a també. Mínim perquè no sigui una obligatorietat de venda a altres jugadors que com a mínim puguin formar part del projecte i no estiguin que vendre imperiosament com s'havia de vendre. En qualsevol cas, és una grandíssima notícia que ara mateix et dic eclipsa i és absolutament... travessa totes les altres notícies perquè permet l'Espanyol mirar les coses des d'un altre punt.
Bé, bueno, doncs s'acaba aquí la informació de l'Espanyol en aquesta temporada del Zona Mixta, però la informació segueix, òbviament, Francesc, durant tot l'estiu a través dels companys de Pericos Online, a la ràdio, crec que també esteu fins a finals de juny.
Si em permets, nosaltres acabarem el juny, acabarem temporada aquí a Ràdio Estel i després també seguirem durant el mes de juliol a Pericos Online Televisió, és a dir, a alguna avui televisió, ja sabeu que tenim una cita bisetmanal, dilluns i els divendres, i aquí doncs, encara hi serem doncs, durant uns llargs mes de juliol, i esperem que ens aporti bones notícies com l'actual.
Okay.
D'altra banda, deixeu-me doncs, donar-vos les gràcies per haver donat aquesta oportunitat de parlar a la gent de l'Espanyol, a donar doncs, aquest espai de ràdio als Pericos, i per la vostra feina personal, perquè doncs, ha estat prou bona, i tu i la resta de l'equip, doncs, jo crec que heu fet un gran programa i una gran temporada, i esperem... Segur que no
esperen la vista. Molt bé, moltíssimes gràcies, Francesc, també, als companys de Pericos Online, a la Laura Bertran, a l'Ignacio Miguelet i al propi Francesc Via, que sempre heu estat atenent a les nostres peticions per parlar de l'Espanyol.
Perfecte, doncs una abraçada.
Vinga, una abraçada. Adéu, Francesc.
Cada dia de 2 a 3 del migdia, sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila. Connexió Blaugrana. Tot el camp és un clam.
Som la gent blaugrana. Vinga, ja anem també amb la darrera Connexió Blaugrana de la temporada. I en primer lloc, doncs bé, és notícia Cesc Fàbregas, perquè ahir Barça, Chelsea i el propi jugador confirmaven el traspàs de Cesc Fàbregas al club de Londres per 33 milions d'euros. Cesc Fàbregas aprofitava i s'acomiadava del Barça i de la seva afició amb una carta agraint aquests 3 anys que ha jugat doncs, al club barcelonista i també doncs, en clau de futur ja deia que desitjava i que estava amb moltíssimes ganes de començar ja la propera temporada vestint la samarreta blu. Sobre aquest traspàs se'n va pronunciar ahir doncs, Xavi Hernández des de la concentració de la selecció espanyola. El migcampista de Terrassa doncs explicava que la marxa de Cesc Fàbregas era una gran pèrdua, però que ell l'entenia.
Es una gran noticia para él, creo que está contento, lo veo feliz, es una oportunidad buena que tiene él a recalar en un gran equipo, su idea era esa, yo lo veo contento, lo veo feliz, quizá ahora tenga más tranquilidad sabiendo su futuro de los próximos años y es una pérdida importante para el Barcelona, sí, es verdad, pero... Evidentemente es su futuro, lo ha decidido él y lo veo contento y lo veo feliz. Así que yo, como buen amigo que me considero suyo, le deseo todo lo mejor y toda la suerte del mundo.
Bé, doncs aquest era Xavi Hernández, desitjant-li també tota la sort del món a Cesc Fàbregas. I d'altra banda, en el capítol de sortides, doncs una notícia que, bé, a la vegada que ens produeix certa gràcia, no?, i fins i tot certa desconfiança, també ens il·lusiona, no?, deixeu-me que ho digui així. Perquè sembla ser, doncs, que el Manchester United ve molt seriosament pel fitxatge d'Alex Song, el migcampista camerunès. Bé, compte, perquè el United doncs sembla que aposta fort i el Barça vol treure entacada. És per això que demana 25 milions d'euros pel migcampista Alex Song. Una xifra molt elevada, que seria, sens dubte, una gran venda. Però tot i així, doncs, jo crec que molts seguidors del Barça bé, signarien de totes el seu fitxatge pel Manchester per uns quants milions menys. I ja per anar tancant, doncs, amb aquesta connexió blaugrana, també explicar-vos que, segons diversos mitjans, Denis Suárez estava ahir a Sevilla, ultimant ja la seva sessió amb el club de la capital d'Andalusia, i que això, doncs, apropa encara més a Rakitic al Barça, que, bé, ja ho sabeu, queda en aquests serrits de la sessió de Denis Suárez perquè els dos clubs i el propi jugador puguin fer oficial el fitxatge del croat pel Futbol Club Barcelona. Tanquem connexió blaugrana, fem una petita pausa i tornem ja amb la darrera tertúlia de la temporada. No marxeu, fins ara.
Posa't al dia de tota l'actualitat esportiva amb el Zona Mixta.
Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprim. Fosprim de Soria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprim, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprim de Soria Natural. Tu energía al instante.
Estoy enamorado de la sonrisa de Sandra.
No me extraña, cualquiera lo estaría.
¿Por qué lo dices?
Sandra es clienta de la clínica dental Planetarium y tiene los mejores tratamientos en ortodoncia y estética dental.
¿Sabes cómo puedo contactar con la clínica?
En la web clinicadentalplanetarium.com o en el 93-212-3969. ¿Qué? ¿Quieres ir tú también?
Claro, y a ver si Sandra también se fija en mí.
Restaurante para picar, Zarco. Un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar, Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Botemanía, te toca ganar.
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 Botemanía, 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 botemanía.
Botemanía, te toca ganar.
Juega con responsabilidad.
Estàs escoltant Zona Mixta amb Marc Vila i David Casany. La tertúlia del Zona Mixta.
Vinga, som-hi, no perdem ni un segon més perquè és l'últim programa i el volem aprofitar al màxim. Saludem ja en temps de tertúlia el Jordi Nomdedeu, company i periodista de 8TV. Jordi, molt bona tarda.
Molt bona tarda, companys.
Bueno, com pinta aquest estiu que comença amb el Mundial?
Bé, no? Molt de futbol, molt de futbol. M'esperava, sincerament, d'aquestes alçades el Barça ja tingués algun fitxatge lligat, perquè havíem dit que això abans del Mundial alguna operació es concretaria, i de veritat que estic una miqueta inquiet, no?, perquè s'està endarrerint tot molt.
Et preocupa?
Jo ja sé que una miqueta sí, jo ja imagino que els tempos que tenim els periodistes i els que tenen els gestors són diferents, però és que ha començat el Mundial, i durant el Mundial serà molt difícil lligar qualsevol operació amb un futbolista que sigui allà, perquè volen estar concentrats amb el que els toca, que és la competició. Jo pensava que abans del Mundial s'haurien fet dues o tres operacions i el més calent a l'aigüera encara.
Sí, després en parlarem, Jordi, sobretot del tema dels centrals, que potser és el que més preocupa també, però abans saludo ja en Javi Estevez, estudiant de periodisme, i el nostre merengue preferit de les tertúlies del Zona Mixta. Javi, molt bona tarda. Javi, et tenim per aquí?
Sí.
Hola, Javi, molt bona tarda de nou.
Bones tardes.
Què et va semblar aquest debut de Brasil ahir davant Croàcia?
Bueno,
Está claro lo que me pareció. Sirvió para sacar pecho a algunos culés que llevaban escondidos con el tema Neymar. Bueno, un penalti mal tirado y un chute mal hecho.
¡Ostras!
Que sirvió para mucho, seguro.
Hasta deixant bé el porter de Croàcia, Javi?
Sí, en ple ticosa.
Bueno, a punt va estar d'aturar el penal, ara seguirem parlant d'aquest partit, d'aquesta polèmica, però abans canviarem de tema molt breument perquè haig de saludar el Dani Fernández, company de Radio Marca. Dani, molt bona tarda.
Què tal, bona tarda.
I et vull preguntar pel bàsquet perquè jo sé, m'ha dit un ocellet, que tu sí. Estaves ahir treballant al Palau i que em sembla que el pitjor no va ser la derrota, m'han dit, que va ser la manera en què va perdre.
Sí, 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 jo crec que és la conclusió a la que podem arribar després de veure el partit d'ahir, no? Un Barça impotent davant un València que va fer un partit en el que ho tenia molt clar el que havia de fer i gairebé va manar de principi a fi, no? I com dius, no? Potser el pitjor que també és la derrota, però sobretot crec que les sensacions i a veure com està l'equip anímicament de cara a aquesta final, ara ja sí, el proper diumenge a la Fonteta.
Les sensacions que tens tu, Dani, és de que el Barça ho té molt complicat per estar a la final de la Lliga Endesa?
Bueno, una mica de tot, no? Ja sabem com se les gasta aquest Barça, no? Jo no descarto que l'equip de Xavi Pasqual pugui guanyar diumenge, no? Però tenint-ho de cara, tenint el 2-0, el 3-0 a casa i desaprofitar-ho d'aquesta manera i perdent ahir, va arribar a perdre de 23 punts d'una manera molt clara, deixa molts dubtes, no? I un València crescut que ha tirat d'èpica amb molts jugadors lesionats i que ho té ara de cara, veurem què passa, no? Però jo no descarto res.
I Anna, això dels...
Digues. Puc posar cullerada o no?
Sí.
Anna, posa-hi.
No tinc cap ganes de classificar-me per la final de la Lliga CB. No vull que el Madrid ens torni a guanyar i vull que s'acabi aquesta temporada que ha sigut un autèntic malson del Barça de bàsquet perquè no han fet 4 partits seguits bons en tota la temporada. I aquest equip no és fiable. I quan un equip no és fiable, doncs les coses acaben malament. I això acabarà malament o a la Fonteta o contra el Madrid, però acabarà malament segur.
Per tant, millor no morir al costat de la costa, eh? Ja, no, millor ja morir a alta mar, no?
No, però fixeu-vos que jo l'altre dia...
Que morir és igual, però morirem segur.
Jo l'altre dia pensava que si el Barça era capaç de guanyar i de fer el 3-0, pensava que arribava molt millor que el Madrid, físicament sobretot, no?, aquestes alçades, i ho tenia bastant clar això, però clar, ara el panorama ha canviat radicalment, no? Llavors, bueno, veurem què passa.
Físicament i anímicament, perquè
sí,
el Madrid
sobretot,
tampoc
sí.
Estava passant per un bon moment, però bé, és el que dius, no? Amb dos
partits
canvia, el Barça ho ha canviat tot i ara també doncs, el més difícil, que és això de canviar les dinàmiques en el món de l'esport, doncs se li presenta ara en el conjunt de Xavi Pasqual, que com bé comenteu, aquesta temporada ha estat molt irregular.
Qui està content, suposo, en termes de bàsquet és el Javi Estévez, perquè potser pinta millor pel Madrid aquest títol, no?
Sí, pinta mejor. Como decía Jordi, que me encanta escucharlo, por cierto. Pinta bastante bien, ya sea con el Valencia o con el Barça en la final, pero bueno, nunca hay que celebrarlo antes de tiempo, porque ya vimos lo difícil que son los títulos con las otras Champions, por ejemplo.
Oi, tant que sí. Bueno, deixem de banda el bàsquet, anem a parlar de futbol, que cal parlar i molt, i comencem parlant del Barça, després parlarem del Mundial, per tancar aquest zona mixta, i parlem de la imatge d'ahir, la de Cesc Fàbregas amb la samarreta blu. Què et sembla, Jordi, nom de Déu, aquesta imatge de Cesc Fàbregas, la seva carta de comia, tot plegat?
A mi em sembla que aquest noi... sincerament, no és gaire intel·ligent en el sentit que no fa res, que sempre fa les coses i enfada tot el barcelonisme. L'última cosa, i posar la carta, que se'n va un equip amb un entrenador extraordinari,
sí.
Després de totes les friccions que hem tingut amb el Mourinho, que és que només fa, que cada cosa que fa, cada passa que dona, cada paraula que diu, cada acció que fa, aquest noi es posa la gent del Barça més en contra. I a mi em sembla que no és una actitud gaire intel·ligent per seva. I ha tingut totes les oportunitats del món ell per triomfar al Barça. Si no ha triomfat al Barça és perquè no n'ha sapigut més. Encara hi havia algú que deia no, és que Cesc Fàbregas no ha tingut les oportunitats. Cesc Fàbregas ha jugat com el que més aquesta temporada. Em sembla que és el tercer o quart jugador més utilitzat. I no ho ha sapigut aprofitar. Per tant, bon vent i barca nova. Em sembla que encara hauríem pogut rascar algun milionet més. Em sembla que el venem baratet encara.
El que passa, Jordi, perdona, que amb aquest preu, els 33 milions, és el màxim que podia treure el Barça sense haver de passar per l'Arsenal, diguem-ho així, sense haver de donar comissió a l'Arsenal.
Qualsevol cosa que passés a partir d'aquí li havies de donar la meitat a l'Arsenal.
Exacte.
Sí,
però,
sí, sí.
Però escolta'm una cosa, el Chelsea tenen molta pasta i a mi em fa l'efecte que sempre que venem barat el Barça. I quan comprem, comprem car.
Imagina't que
no
Cesc...
m'acabo de creure aquests 5 milions pel Real. Bueno.
Sí, no, no. A mi també em sembla bon preu. Però Cesc, mira, fixa't per on, és el segon, la segona venda més cara de la història del Barça. Per davant només hi ha Luis Figo. Imagineu-vos també, doncs, aquesta manera de vendre que té el Futbol Club Barcelona.
Dani Fernández, no tenia lloc Cesc Fàbregas en el Barça. Què et sembla la marxa del d'Arenys?
Bueno, jo crec que, bueno, estic d'acord, no?, que Cesc Fàbregas ha tingut oportunitats com el que més, no?, en el Barça. I sí que és veritat que si un analitza i mira els números que ha tingut en aquestes tres temporades, doncs són números bastant bons, no?, però, bueno, potser hem d'anar més enllà d'això. Jo crec que és una sensació personal, que Cesc Fàbregas s'ha allunyat, diguem, del que és un migcampista, no? Aquí sempre se l'ha intentat etiquetar, no?, com el substitut de Xavi, i venia amb la vitola de l'Arsenal, un migcampista, sí que és veritat, que en box-to-box, que està molt de moda ara, no? Però el tema del fals nou crec que l'ha fet molt de mal, és a dir, crec que ha passat de ser un migcampista a gairebé ser un davanter. Llavors, aquí penso que el que realment se li ha tirat en contra ha sigut la seva actitud, diguem, defensiva, no? Aquest poc treball per l'equip, aquest ofici que no ha tingut, i quan
i
ha actuat...
Molt condicionat sempre, Dani, pel preu que va costar. Ell,
sí,
ell
sí,
no
també, no, evidentment, no, però...
Ell no s'ha trobat mai a gust, ni no. S'ha trobat mai legitimat per jugar.
Bueno, i ell sempre ha pensat que era titularíssim, no? I jo crec que és una sensació, no? Però potser no vaig massa malament encaminat, no? Que les suplències, quan era suplent, no li sentaven gaire bé, no? Per tant, bueno, crec que Fàbregas, quan ha jugat millor, ha sigut en la posició de fals nou, la posició de Messi. Llavors aquí, en aquesta temporada, en aquest cas, el Tata Martino ha tingut a, bueno, posar els petits, no?, los tocadores que es deia, per intentar ficar-lo també a l'equip titular, no? Però que n'ha guanyat. Penso que cada vegada és més davanter, sense ser un davanter centre, per així dir-ho, que migcampista. No ha perdut aquesta essència. Veurem, jo vull veure encara el Cesc al Chelsea de Mourinho, perquè haurà de rascar, eh?
Bon apunt,
sí,
bon
sí. Javi, tu que ets un gran coneixedor també de l'estil de José Mourinho, creus que Cesc pot ser un bon reforç pel Chelsea, el seu sistema de joc?
Más que el sistema de juego es la manera de ver el fútbol de Mourinho. Fábregas precisamente lo que necesita es subir la intensidad, subir el trabajo cuando no tiene el balón, porque cuando lo tiene combina muy bien, y yo creo que es bastante apto para la Premier, y con Mourinho va a tener eso. Sin duda vamos a ver a un Fábregas que va a correr como no ha corrido en el Barça nunca, y como,
¿tú lo crees,
como va a correr...
Llavors, aquí hi ha un problema, eh? Hi ha un problema. Llavors, potser s'hauria de fer mirar el Barça, eh? Si el Chelsea, Cesc Fàbregas, bueno, corre com n'ha corregut aquí.
Hablábamos de que siempre se ha echado a la gente en contra con las cosas que ha hecho Fàbregas, la gente del Barça. Pero bueno, el apoyo que ha recibido por parte del público culé no ha sido tampoco muy grande. El apoyo ha habido silbatos siempre, silbidos en el Camp Nou bastante frecuentes, y cuando no tiene buena actuación siempre se le critica el primero, siempre.
El xiulet han sigut, Javi, en resposta al que ell ha ofert. O sigui, el que és evident, la gent del Barça no l'ha rebut amb xiulet, el Cesc. La gent del Barça ha xiulat el Cesc després de veure'l jugar, després de veure que no era la implicació que tothom es podia esperar d'un noi que ha crescut i que ha mamat Barça des que era petit, i que ni amb Guardiola va respondre. És que Guardiola, el millor entrenador de la història del futbol, que és Pep Guardiola, va ser incapaç de treure el millor de Cesc Fàbregas, i Pep Guardiola era el primer que es volia desprendre de Cesc Fàbregas a aquella temporada que va marxar al Barça.
El mismo que lo trajo.
Per Pep Guardiola, Cesc Fàbregas hauria marxat del Barça després de la primera temporada.
Bueno, i jo us pregunto, per tancar aquest tema, Cesc Fàbregas, si té molt de pes, perquè jo també m'ho preguntava en el dia d'ahir, que aquests jugadors que han marxat a l'estranger, a un altre equip de ben joves, i després tornen al Barça, i el Barça ha de passar per caixa, això realment pel públic ho tenen molt en compte, és a dir, que algú de la casa hagi marxat, no hagi confiat en seguir al Barça, i després per tornar al Barça hagi de passar per caixa, en venen d'altres noms, com per exemple Gerard López.
O Piqué.
Sí, és indubtable. Jo ara em poso la samarreta d'aficionat, ara no parlo com a periodista, i sí que toca els nassos que un nano que s'ha creat aquí des de petit, doncs hagis de després recomprar-lo pagant 40 milions quan has sigut tu el club que l'has format. I evidentment això condiciona. Té raó el Javi, que és evident que tampoc ningú...
pagar 40 milions per un nano que tu l'has format, doncs, evidentment, condiciona en contra el rendiment que després pot oferir, cert. És veritat, això sí que és cert.
Dani, no sé si vols afegir alguna
cosa
més.
Jo, a veure, s'ha de veure per què va marxar aleshores, s'ha d'analitzar també que el preu que el Barça en aquest cas paga a l'equip que té propietat d'aquest jugador que s'ha format al Barça, és, o sigui, el preu el posa al club, no, el jugador no té gaire culpa. Bueno, tenim també el cas de Gerard Piqué, no? Però aquest va tornar al Barça amb una quantitat molt menor, no? Que
3 milions,
sí,
em sembla.
Sí, clar, molt més petita que no pas la de Cesc Fàbregas. Jo crec que sí, que en part pot afectar, però perquè és molta pasta, no?, el que es va pagar per Cesc. I jo em pregunto, jo el que em pregunto és que què hagués passat si la temporada següent d'haver fitxat al Cesc Fàbregas com volia Guardiola, l'hagués vengut. O sigui, aquí, després de la matraca que es va formar per fitxar-ho dos estius consecutius i al final va venir, si després d'una temporada l'hagués venut al Barça, jo no sé el que s'hauria liat aquí. Eh?
O sigui, sí, una mica com Ibrahimovic, sí, també.
Però hi havia arguments, per tant, sí, no prenia la decisió a la babalà. Guardiola, que és un enamorat del joc de posició, de posició, deia que Cesc era un jugador molt indisciplinat, tàcticament.
Sí.
No,
jo estic d'acord.
No hi havia manera de fer-li entendre. I llavors tampoc li agradava, és cert, doncs, que la companya sentimental de Cesc era molt, els acompanyava als desplaçaments i era es creava un ambient una mica dispers al voltant d'aquesta figura i Cesc estava una mica dispers. I per això Guardiola doncs, estava convençut que el que millor volia era allargar-lo. Però jo vull parlar de Neymar, que he vist el Javi, que ja m'ha posat la banderilla només començar.
Ara parlem.
Incidint al tema Neymar.
Ara parlarem de Neymar i d'aquest Mundial. Una última pregunta, va, sobre el Barça, perquè si ja va costar fitxar Cesc Fàbregas, ja no et dic el que està costant fitxar un central, perquè ja portem 3 anys, ens ho deia l'altre dia el Rafa Riverso, que el Barça porta 3 anys buscant aquest central. Què en penseu?
Se li acumula la feina, crec, no? I això crec que ja ho hem parlat en diversos cops en aquesta tertúlia, no? Que són molts estius i al final d'aquest no ha de passar, d'aquest no passa, és que les necessitats salten a la vista, no? No sé, finalment, per quines decidirà Zubizarreta, dels que estan sonant. Jo crec que Marquinhos es pot adaptar molt bé al que necessita el Barça, però suposo que també s'haurà de buscar un segon central. No sé, jo tinc molts dubtes envers a Mathieu, per exemple.
Per mi Marquinhos ja és un segon central. A mi jo trobo falta que el Barça no vagi a buscar una primera espasa de central, perquè el Barça necessita una primera espasa.
Quin seria el teu nom, Jordi?
No, home, jo...
Miranda seria el teu nom, clar, Jordi?
Miranda tampoc. Miranda per mi també seria una segona espasa. Jo insistiria en el Thiago Silva, perquè no n'ha pitat, i a més s'ha ofert, per què no insistir? I anar a buscar els millors del món. Hem d'anar a buscar Mathieu, hem d'anar a buscar Miranda, hem d'anar a buscar Marquinhos, que amb tots els meus respectes és un meló per obrir.
Però a nivell futbolístic, nois, Thiago Silva, jo el veig més de perfil Piqué a l'hora de sortir en pilota controlada que no pas un perfil Puyol, que és el que necessita Piqué
clar,
tenir al costat.
Clar, clar, no, sí que estic d'acord. Jo, bueno, moltes vegades es diu que Thiago Silva és un central ràpid i tal, és un central ràpid en carrera, no? A l'hora d'accelerar, d'anar a la jugada, al creuament, no sé, jo tinc dubtes. A més, crec que té 29 o 30 anys, bueno, ja, i el PSG vendrà molt car, no?
Sí,
jo
sí.
Crec que Marquinhos potser sí que és un meló per obrir, perquè no és una primera espasa, perquè no ha sigut titularíssim al conjunt francès, però crec que, com va succeir amb Piqué, és un noi que pot tenir molt de recorregut.
Sergio Ramos. Jo
home, clar.
Un noi que juga al Madrid que és Sergio Ramos.
Javi Estevez.
Per què no el toquem, el Sergio Ramos? Clar.
Què?
Per preguntar, no passa res.
Vindria, tu que ets representant de Sergio Ramos, vindria el Sergio cap aquí o no?
Sí, claro, vendría, le ponéis un tablo flamenco y va de cabeza.
Primer li hauríem d'esborrar la dècima, em sembla.
Para ganar títulos seguirá en el Madrid.
I primer li hauríem d'esborrar el tatuatge de la dècima, em sembla. Escolta'm, Javi, deixa'm que et pregunti també, doncs, abans, ara ja anem amb el tema mundial, abans ens deies i bé, que Neymar el que havia fet ahir era un mal xut i un penal mal llançat. Però ara, de veritat, en línies generals, què et va semblar Brasil i l'actuació de Neymar, que per mi, doncs, ahir es va tirar del carro, no? Com se sol dir, també.
Bueno, tiró del carro Neymar con la ayuda del porterito y con la ayuda del japonés. Que bueno, ya vimos todos de qué va a ir el Mundial este año. Si va a seguir así, que nos avisen, porque no voy a verlo. Si cambian las cosas, esto puede estar bien, si no, malo. Lo de Neymar, sí es cierto que en una selección en la que todo es músculo, en la que poco talento hay de zona de tres cuartos hacia arriba, pues Neymar es lo que más destaca y claro, evidentemente cuando recibe balón las cosas cambian en Brasil.
Mm-hmm. Ahir es va demostrar una cosa, que Neymar necessita assumir el lideratge de l'equip, no? Ahir Neymar, ningú discutia al Brasil que Neymar era qui havia de desencallar el partit, i Neymar va assumir aquesta responsabilitat molt a gust i es va créixer. Jo crec que Neymar va créixer, no l'he vist jugar cap partit com el que va jugar ahir amb el Brasil, amb la samarreta del Barça. I això doncs torna a posar sobre la taula allò que dèiem, no? No sé si mentre Messi sigui al Barça, Neymar podrà mai explotar futbolísticament com ho faria en un hàbitat en el qual ell fos l'estrella.
Jordi, jo recordo aquest any un partit al Camp Nou amb Messi lesionat.
Celtic, no?
O el Celtic també no, però recordo un de Lliga contra el Valladolid on Neymar va fer un espectacle guiant també i portant la batuta del Barça, quan Messi estava lesionat, i també el dia del Celtic, evidentment.
Quan se sent protagonista aquest noi és millor, i quan li donen el lideratge, i a mi em fa patir aquesta convivència amb Messi, reconec que a mi em fa patir.
No, és una cosa que també li passa a Alexis amb la selecció de Xile. Però vaja, Dani Fernández, m'has comentat que ja has pogut veure algunes coses del partit d'ahir, tu mateix.
No, bueno, jo estic d'acord amb el que diu el Jordi, no? Assumeix aquest lideratge d'una manera molt natural, no? Ell està molt a gust en aquest perfil i amb una selecció, Brasil, que és potser la menys brillant que recordem en molt de temps, no li importa com, la manera, la forma, sinó li importa el resultat. Ho vam veure a la Copa Confederacions, que allà també vam veure com Neymar assumia aquest lideratge, no, de la selecció. I a mi no em genera dubtes l'actuació ahir de Brasil. No la veig menys favorita per haver guanyat com va guanyar.
També és normal que en el primer partit no es mostri la millor versió, no, Dani?
No, a veure, hem de recordar l'últim Mundial, no? La selecció campiona Espanya va perdre el primer partit contra Suïssa, o sigui, segur que el segon partit veurem un Brasil millor com a equip, però és un equip que va al 200%, o sigui, que es deixa la pell. És un equip poc brillant, però molt intens, que competeix com ningú.
Mm-hmm. Bueno, Javi, no estarem pendents.
Javi, avui Espanya-Holanda, quin partit t'esperes?
Bueno, Espanya teniendo la posesión del balón, jugando muy horizontal, y algún balón dentro para Diego Costa. Holanda ya contaban lo de los 5 defensas, yo creo que sí que es probable. Y nada, contragolpear con Robben, con Van Persie, con Sneijder poniendo balones al espacio.
Doncs ja per acabar, demano una porra també, Javi.
¿Es local España?
Sí, me
sembla que sí. Posem-lo com a local, va.
Vale, pues 3-1.
3-1, bueno, amb una mica de dubtes, però el Javi al final ha acabat dient 3-1. Javi Estevez, també ja t'acomiadem a tu, anirem acomiadant a tots. Moltíssimes gràcies per haver estat un dels tertulians brillants blancs del Zona Mixta.
A vosotros,
vale,
muchas gracias.
Una abraçada, Javi. Adéu, adéu.
Adiós.
Bueno, i li preguntem també al Jordi nom de Déu. Avui, què la roja?
0-2, perd Espanya i Espanya no passa de la primera fase.
Ostres, vinga. Amb optimisme, ja et veig.
Alexis també els enfonsarà i no passen de la primera fase.
Per cert, si avui fos Catalunya-Holanda, també seria 0-2?
No, seria un 4-0.
Jordi, nom de Déu, moltes gràcies per la teva col·laboració al llarg de la temporada i una abraçada ben forta. Molt agraïts, eh?
Una abraçada.
Adéu-siau. I finalment, Dani Fernández, et preguntem també a tu per aquesta porra d'aquesta nit, el resultat per l'Espanya-Holanda.
Bueno, serà més moderat, un 1-0 a favor d'Espanya.
Mira, doncs jo també el veig, eh?
Resultat ajustat i a l'estil final de Sud-àfrica, eh?
També. Sí, bueno, jo crec que Espanya és una selecció que no ha protagonitzat grans resultats tret de partits molt, molt concrets, no? Mm. La final de l'Eurocopa última, o sigui, crec que serà un partit difícil. D'Holanda no tinc gaire bones expectatives, però el primer partit, com hem comentat, sempre és
sempre
complicat.
Costa, sempre costa.
Sí. Doncs Dani Fernández, moltíssimes gràcies per fer-nos arribar el teu bon saber sobre el futbol i aquest bon parlar que tens. Gràcies per haver estat en tertúlia, Dani.
Ho intentem, gràcies a vosaltres.
Una abraçada. I últim minut, Marc.
Doncs sí, et sembla que agraïm una altra vegada a tots aquells que han participat tota la temporada.
Fem un sprint.
Vinga, un tu i un jo, eh?
Vinga, va, Francesc Via.
Pedro Quijada.
Gemma Martos.
Paco Aguilar.
Rafael Riverso.
José Miguel Villarroya.
Gemma Soler.
En Víctor Hidalgo.
Adrià Soldevila.
Iván San Antonio.
José Antonio Meca.
Dani Fernández.
Víctor Malo.
En Jordi Lacambra.
Jordi Jané.
En Julio Martínez.
Paco Flores.
En Dani Solsona.
Javi Estevez.
L'Héctor Ruiz.
Alfonso Callejas.
En Jordi Nomdadeu.
Alberto Martínez.
En Marc Grau.
Fede Moniente.
En Carles Povedano.
Mar Rodríguez.
Albert Jiménez.
David Serra.
Sergi Vargas.
Ferran Romeu.
Aitor Fuster.
Gonzalo de Melo.
Pol Gustem.
Oriol Bosch.
Sergi Vargas.
Laura Bertran.
Coral Rullo.
I moltíssims més, que segur que ens hem deixat.
I Francesc Boix, i David Casany, i David López, i Toni Aguilar. Moltes gràcies, ens acomiadem, agafem vacances i ens seguirem escoltant. Que passeu bon estiu i gaudiu de l'esport.
Moltíssimes gràcies a tots, de veritat, eh? Grans, una mixta. Adéu, adéu.